de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia ha publicat recentment, a finals del 2025, la seva tradicional reflexió de cap d'any. Ho ha fet, en aquesta ocasió, utilitzant la metàfora dels saurins, aquelles persones que són capaces d'ubicar corrents i pous d'aigua subterrània, i ens proposa aprendre a detectar i fer visibles corrents ocults de vida i sentit en un context social i polític dominat pel desànim. Avui en parlem, ho fem amb l'Anna Barba. Ella forma part de l'equip de Cristianisme i Justícia i amb ella reflexionarem durant els propers minuts de la reflexió de cap d'any de Cristianisme i Justícia, que denuncia aquesta erosió de consensos democràtics, climàtics i de drets i proposa rastrejar corrents d'aigua viva en la tradició, la celebració, l'art i la solidaritat quotidiana. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa, com sempre, comentari, anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Anna, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Moltes gràcies.
Amb l'Anna volem parlar, com hem dit a la portada, de la reflexió que cada any Cristianisme i Justícia, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, realitza per reflexionar i també per veure com aniran les reflexions al llarg del proper any. Una reflexió de cap d'any, Anna, que en aquest cas ja estem acostumats, no? Cristianisme i Justícia, cada any ens fa aquesta reflexió. Ja esperem el dia 31, que és quan es dona a conèixer aquesta reflexió, no?
Sí, exactament. Cada any traiem la reflexió de cap d'any, que ve a ser una mica l'editorial del centre, no? És quan més la veu de Cristianisme i Justícia, doncs intentem fer-la sentir, sí.
De fet, sempre s'aborden temes que capdals, no? S'ha parlat d'ecologia, no? S'ha parlat del malbaratament, no? Es parla de diferents qüestions que estan en el centre, no? De l'agenda política, social, sociopolítica, no?
Sí, l'any passat, per exemple, vam parlar de recuperar el sentit de certes paraules, no? Que veiem que en els discursos polítics i mediàtics, no? Creiem que s'estan tergiversant i volíem recuperar certs sentits que potser s'han oblidat. I aquest any, doncs, això, parlem de recuperar espais o veure espais esperançadors per la nostra vida. Ara hi entrarem, suposo.
El títol, exacte, el títol de la reflexió de cap d'any és Manifest Saurí o l'art de descobrir pous d'aigua viva.
Aquest any hem agafat aquesta metàfora, no?, dels saurins que ajuden a descobrir fonts d'aigua subterrànies per intentar reflexionar sobre espais d'esperança. Al final ve a dir això, la metàfora, no? On podem trobar motius d'esperança davant d'un panorama que no ens convida precisament a estar esperançats, no?
Un panorama desolador, no?, directament.
Del tot, del tot. I de fet comencem així, no?, reconeixent unes dinàmiques que creiem que el 2025 s'han accentuat i que sembla que aquest 2026 doncs aniran a més, unes dinàmiques globals d'injustícia, de posada en crisi de la democràcia, de no arribar a acords en temes tan capdals com el canvi climàtic, per exemple, no?, amb la cimera, o sigui, amb la COP30 que hi ha hagut aquests darrers mesos. Llavors, comencem mencionant aquest panorama que per molts és desolador.
De fet, parleu, no?, es parla dels saurins, no?, d'aquesta capacitat que tenen, no?, per localitzar l'aigua i també de que es fan servir amb el seu cos, no? O sigui, la seva, com, diguéssim, que ells mateixos s'ajuden, no?, o són els que al final s'acaben salvant. No sé si també aquesta és la metàfora de que potser el poble és el que finalment és el que ha de lluitar, el que ha de sortir al carrer per lluitar, per que no els drets es quedin enrere.
Doncs crec que és una mirada interessant, que potser no estava a l'origen d'aquesta metàfora que vam intentar fer servir, però que sí que és molt interessant, no? Perquè sí que diem, no?, que el panorama global és devastador, etcètera, etcètera, no? Però que sí que hi ha un arrelament, al final, en com llegim la història i en el relat que en fem, que és molt personal, no? Perquè, al final, som... O sigui, com vivim ve marcat per les experiències que tenim, no? I dèiem, no?, que aquest any pot ser devastador, però potser una persona li ha nascut un fill, no?, i ha estat un motiu d'alegria, i això també és important, no?, veure de quina manera s'arrela la realitat en les nostres vides, i també és aquest el punt de partida per trobar motius d'esperança i després per implicar-se en la realitat, no? Clar. Amb aquesta idea de posar el cos.
I allò, no?, de que sempre la societat diem no hi ha res a fer, no? Suposo que és també acabar amb aquesta resignació, no?, de que al final tots assumim, no? O ara, per exemple, quan veiem un president nord-americà, Donald Trump, que fa el que fa, no?, i diem és que és el que hi ha, no?, és el que ha sortit ara, no?, és el que han votat, no, no? O sigui, s'ha de qüestionar, no?
Això, sí, això mateix també ho fem explícit a la reflexió, no? És a dir, aquests discursos de no hi ha alternativa, no?, que ja portem, de fet, dècades sentint, ja fa molts anys que veiem això i com s'ha tallat tota la possibilitat d'utopies i de pensar un món diferent, el que genera això en nosaltres és tornar-nos més individualistes, més egoistes, no? Si no veiem possibilitats de canvi, per què ens hem d'ajuntar amb l'altre per intentar canviar les coses si això no va enlloc, no? Llavors, intentem assenyalar aquests espais d'esperança, aquests pous d'aigua viva que dèiem en el títol, per precisament veure que sí que s'estan construint realitats alternatives, no?
Mm-hmm. Clar, es parla, ho hem vist, no?, un any 2025 amb el tema del negacionisme, no?, amb el canvi climàtic, no?, és a dir, que són qüestions que ja fa uns quants anys que anem arrossegant, no?, però que sembla que continuen, no?, en aquesta agenda mediàtica i en l'agenda del toc d'atenció, no?, de dir, això continua, no?, i cada vegada hi ha, potser, malauradament, més veus que neguen aquesta situació, no?, aquesta realitat.
Sí, totalment. I això va de la mà d'unes tendències globals, no?, que estem veient, no?, com s'estan posant en qüestió institucions, acords als quals havíem arribat ja fa unes dècades, de presa de decisions multilaterals, no?, institucions com la ONU, que tampoc... És a dir, que des de les esquerres, no?, sempre hem posat lleugerament en dubte, no?, per algunes de les incoherències, però que ara veiem que fins i tot això s'està qüestionant i que aquí és on hem de defensar, no? Això va de la mà de qüestionament de la democràcia, no? Veiem com estan augmentant les opcions autoritàries arreu del món, no? I aquestes dinàmiques globals són molt preocupants, no? I des del centre també ens preocupen enormement.
Uh-huh. També denuncieu, no?, la passivitat de la comunitat internacional amb escenaris molt complicats, com Gaza, no?, que està a l'agenda mediàtica, malauradament, des dels últims mesos, però també Nigèria, Mali, no?, o altres
sí,
punts del planeta, no?, que estan en conflicte.
Sí, jo crec que això, a nivell de mitjans de comunicació, han estat molt al centre, no?, als darrers temps, tant el conflicte, la guerra entre Rússia i Ucraïna, com entre Israel i Palestina, això ha estat en el focus mediàtic. També és veritat que des dels suposats acords de pau, no?, a Gaza, això ha desaparegut lleugerament, sí, no?, del focus mediàtic.
Potser és una estratègia política, no?, de dir, fem que aquí hi hagi un acord, encara que no hi sigui, però així els mitjans ja no estaran obrint cada dia els informatius amb aquesta qüestió, no?
Exactament, i és preocupant perquè segueixen havent-hi morts, no? I després tants altres, això, apuntàvem, tants altres conflictes, no els hem desglossat, però tants altres conflictes que hi ha actualment al món i que no han rebut ni tan sols l'atenció dels mitjans, no? I mencionàvem Mali amb les guerrilles i el conflicte polític del país, no ho hem mencionat, però el Congo està en una situació absolutament esfereïdora, també el Sudan del Sud, no? Tants altres països que estan, i bueno, que són els denominats, no?, conflictes oblidats ja des de fa dècades, no?
M'agrada perquè també ja feu referència al Papa Francesc, no? Diu que alertaven una homilia d'un riu de misèria alimentat pel pecat i en crescut, del qual oposava un oceà de misericòrdia que inunda el nostre món. De vegades, però, aquest oceà no el veiem enlloc, ni tan sols l'intuïm en forma de mar ni de llac petit. I és per això que necessitem els saurins, no? Reivindicar la figura del saurí, no?
Sí, és una metàfora que lligava molt bé, casava molt bé amb aquesta imatge del Papa Francesc, no? I és el que volíem reivindicar aquí, no? Que hi ha un oceà de misericòrdia, no? Sí que hi ha misèria, hi ha, no?, en termes cristians, hi ha pecat al món, hi ha pecat estructural, però hi ha un oceà de misericòrdia que no és el focus ni d'influencers, ni de... no ho sé, vull dir, ni els mitjans de comunicació, no? I alhora, doncs sí, també recordar el Papa Francesc, no?, en aquest paper de cap d'any que tanca, no?, el 2025, de fet, perquè ens va deixar aquest any passat.
De fet, ell va ser, no?, una de les veus mundials, no?, que en aquest cas, amb el canvi climàtic, amb les injustícies, amb els pobres, no?, va ser tot un referent, no?, al seu pontificat, però sobretot també els últims anys, quan més ho denunciava, no?, sense pèls a la llengua.
Sí, de fet, va ser una figura que jo crec que també, no?, amb la cobertura mediàtica que va tenir tant la seva mort com l'elecció del nou papa, crec que es va fer evident fins a quin punt havia estat un referent mundial a l'hora de denunciar totes aquestes injustícies en moments en què falten els referents, no?, que a nivell polític ningú s'atreveix, doncs, a dir res, a denunciar obertament, o molt poc, on molt poca gent s'està atrevint a denunciar obertament perquè hi ha mil interessos que s'hi juguen al voltant, i en canvi jo crec que el Papa Francesc va ser una figura cabdal en aquest sentit i va ser referent per cristians i no cristians, no?, amb les seves paraules.
Com deies, no?, amb el funeral i amb l'elecció, no?, del nou papa i amb la pressió que té el nou papa, no?, de dir s'ha deixat el llistó molt alt, no?
Mm-hmm.
I per tant...
Sí, 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 que de moment sembla que està adquirint, no?, un baix perfil, no?, un perfil baix.
Sí, a nivell mediàtic, no?, potser no té aquest cop d'efecte mediàtic que tenia el Papa.
Sí, però bueno, ja va publicar l'exhortació, no?, que va completar, que havia iniciat el Papa Francesc, no?, vull dir que ja ha anat dient coses i ha anat marcant una mica el seu camí, però és veritat que no està tenint la cobertura, ni tampoc els gestos mediàtics del Papa Francesc, no?, perquè recordem la primera visita a Lesbos, tal, vull dir, ja d'entrada va ser molt... Es va assenyalar molt i es va posicionar molt, no?
Vosaltres dieu que tots hem de fer, o hem d'exercir com de saurins, no?, cadascú de nosaltres, no?, a l'hora de pensar i a l'hora de viure i de moure'ns en el dia a dia, no?, perquè si no acabaríem, no?, depressius, no?, amb aquest panorama que deies a l'inici, no?
Sí, 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 i tant. Jo crec que això, cadascú de nosaltres hem de ser capaç, hem de tenir aquesta visió profètica i alhora, no?, de reconeixement de tot el que hi ha. És que hi ha molta realitat bona que pot fonamentar la nostra esperança, no? És a dir, i més, no?, doncs, Cristianisme i Justícia, som un centre, no?, cristià, i crec que tots els cristians tenim la missió, no?, de ser testimonis d'aquesta esperança, que és una esperança...
Hem tancat un jubileu de l'esperança, no?
Hem tancat un jubileu de l'esperança.
Exacte.
Exactament, no? I que aquesta esperança no... valgui la redundància, no l'esperem per el més enllà, sinó que arrela en la realitat històrica, no? I per tant, hem de ser capaços de reivindicar-la i d'encarnar-la també nosaltres.
Tot i que pugui ser difícil, no?, pel que dèiem, no?, pel punt de partida que teniu, no?, en el document, que és el d'un panorama desolador, no?
Exactament. Sí, per això nosaltres intentem, no?, doncs, posar el focus aquí, i crec que hi estem molt, molt necessitats tots, de discursos esperançadors, de qüestions que ens arrelin en una possibilitat de futur. I aquí, com a centre d'estudis, amb tota la gent que ens llegeix, doncs creiem també que tenim aquesta missió d'anar assenyalant aquest camí, també.
Dieu que, com una de les conclusions del document de cap d'any, del manifest de la reflexió de cap d'any de Cristianisme i Justícia, que diu, aquest manifest saurí ens ha sortit massa poètic i potser és mala època per la poesia. Sí, heu fet aquest també, no?, aquest picar l'ullet, no?, en aquest cas.
Sí.
Amb la poesia.
Sí. Clar, què et diré? Jo sóc filòloga, llavors què et diré jo? Per mi la poesia, i ens calen també relats diferents, no? En un moment en què estem precisament en una batalla cultural que passa per les narratives, cal generar narratives alternatives, i un punt dels que assenyalem on posar les forquetes del saurí, no?, precisament és l'art i la cultura. Que crec que vincula amb aquest paràgraf final...
De la conclusió, no?
Amb aquesta conclusió, no? Perquè ens cal també buscar altres llenguatges.
Clar.
Buscar-los, que no vol dir crear-los de nou, és a dir, sí, seguir explorant la nostra creativitat, però que ja hi són, i sempre s'ha parlat poèticament i s'han generat unes narratives diferents, no? I crec que és important seguir vinculant-ho, no? I nosaltres som un centre de pensament, que a vegades som, no? Ens anclem molt en allò intel·lectual, en pensament racional. Crec que també és important que explorem aquestes altres vies que diuen molta veritat.
Clar, narratives, com deies, Anna, narratives noves, en un món digital i en un món en què les narratives són efímeres, no? En què les narratives o que la gent, el seu poder d'atenció... és molt petit, no? Perquè hi ha molta distracció en el món digital, no? La gent no es queda amb el contingut de fons, no? Que s'explica.
Sí, sí, i de fet, vinculant-ho amb el llenguatge poètic, si també té capacitat de quedar, no? De restar, és perquè apel·la a una dimensió diferent, sí. No? Una dimensió humana diferent, que pot ser la més emocional, la més del sentit, no? En explorar també àmbits com el sentit, l'esperança, l'amor, etc, etc. L'amor, no? Apel·la a una dimensió que no estem acostumats potser a fer treballar i que cal també tocar. I per això jo crec que també és un espai adient, no?, per crear aquests marcs alternatius quan parlem de narratives i de discursos. No?
Una reflexió de cap d'any del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que aquest any té per títol Manifest Saurí o l'art de descobrir pous d'aigua viva, un document que el feu públic a finals d'any, en aquest cas a finals del 2025, va ser l'últim dia de l'any, però que té la projecció per tot l'any i, de fet, malauradament, no?, de tot això sempre hem d'estar reflexionant, no?, perquè el món continua com continua, no?
Sí, i, de fet, la idea, no?, aquest any també és poder-lo anar reprenent en diferents espais, no? Això, aquest manifest es distribueix amb el quadern de febrer, no? Per tant, també ja és porta d'entrada aquest 2026 i la idea és poder seguir-lo tenint present al llarg de tot
és
allò que
fem. És com la font
fem.
A la qual, no?, s'ha d'anar de tant en tant per, no?
Sí.
Per buscar la reflexió.
Exactament.
Doncs, Anna, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. El comentari de Francesc Romeu.
Com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Des d'avui, diumenge 18 de gener, i fins diumenge vinent 25 de gener, dia en el qual es rememorà la festa de la conversió de l'apòstol Sant Pau, se celebra la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que sempre sol ser un bon motiu perquè arreu del món, en els diversos pobles, barris i ciutats, i a les parròquies, arxiprestats i diòcesis, es trobin les comunitats cristianes de cada lloc amb les altres confessions, catòlics, ortodoxos, protestants, evangèlics i anglicans. Aquest any la setmana porta com a lema un fragment de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes, que diu un sol cos, un sol esperit, una sola esperança. És un text i un material que han estat preparats pels fidels de l'Església Apostòlica d'Armènia, en col·laboració amb l'Església Catòlica i les esglésies evangèliques. Aquests materials després van ser sotmesos a revisió en la trobada que va tenir lloc a la seu espiritual, administrativa i històrica de l'Església Apostòlica d'Armènia, la Santa Seu de Echmiadzin, durant les inspiradores jornades de la benedicció de Mairon, que és el Sant Crisma, i de la reconsagració de la Catedral Mare. Segons expliquen els mateixos, aquest treball ha ofert al poble armeni i als membres del grup de redacció una ocasió única per reflexionar sobre la fe cristiana que compartim i que roman viva i fructífera en les nostres esglésies d'avui. Aquests materials s'inspiren en les pregàries i les súpliques tradicionals emprades des de sempre pel poble armeni, igual que els himnes compostos en els antics monestirs i esglésies d'Armènia, alguns dels quals els remunten al segle IV. Recordem que el col·lapse de la Unió Soviètica el 1991 va marcar un punt d'inflexió per a Armènia, donant lloc a un ressorgiment de la identitat religiosa i cultural. En les darreres tres dècades, el panorama ecumènic ha experimentat transformacions importants, destacant el reforç de l'Església Apostòlica Armènia, l'aparició de noves confessions cristianes i l'inici dels esforços ecumènics. L'Església Apostòlica Armènia, una de les esglésies cristianes més antigues del món, va recuperar el seu paper central després del període d'ateisme soviètic, en què les activitats religioses van ser fortament restringides i molts temples van ser abandonats o reutilitzats. Amb la nova llibertat religiosa es va restaurar temples i seminaris, es va formar el clergat i es va revifar les tradicions litúrgiques. La Santa Seu d'Echmiadzin va liderar aquest procés reforçant el paper de l'Església com un pilar de la identitat espiritual i cultural armènia. L'obertura postsoviètica va permetre la consolidació de diverses denominacions evangèliques, protestants, pentecostals i carismàtiques, que fins aleshores es reunien de manera clandestina. Aquestes noves confessions van introduir noves formes de culte i perspectives teològiques, especialment atractives a les generacions més joves. En els últims 15 anys s'ha establert un comitè de col·laboració entre l'Església Apostòlica Armènia i l'Església Evangèlica, centrat exclusivament en la missió social i diaconal. Els assiris, amb una comunitat de 2.500-3.000 fidels segons el cens del 2011, són la tercera minoria ètnica, després dels yazidis i dels russos. La majoria segueix l'Església Síria d'Orient, amb una petita comunitat vinculada a l'Església Catòlica Caldea. Els assiris mantenen escoles on encara avui en dia s'ensenya l'arameu i tenen representació al Parlament d'Armènia. Les relacions amb els armenis són cordials, reforçades per històries compartides i tragèdies comunes, inclòs el genocidi del 1915. Les relacions eclesiàstiques també són amistoses. L'Església Apostòlica ha participat activament en el diàleg ecumènic, col·laborant amb l'Església Catòlica i l'Església Evangèlica i organitzacions com la Societat Bíblica d'Armènia o la Fundació Taula Rodona del Consell Mundial de les Esglésies. Des del 2010 s'ha mantingut un diàleg amb l'Organització Islàmica de Cultura i Comunicació de l'Iran sobre ecologia i tolerància religiosa. El secularisme i el materialisme creixent representen un repte per a les institucions religioses. Tanmateix, la història compartida de supervivència sota el règim soviètic i l'interès creixent per perseverar el patrimoni, per preservar el patrimoni religiós, ofereixen oportunitats per reforçar els llaços ecumènics i promoure projectes culturals i socials conjunts. En els darrers 30 anys, Armènia ha experimentat un panorama religiós dinàmic, configurant la identitat espiritual i cultural del país. L'ecumenisme continuarà sent fonamental per fomentar una societat harmoniosa i integradora. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Entre el 18 i el 25 de gener se celebra arreu del món la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest any, els materials han estat elaborats a proposta de l'Església Apostòlica Armènia, que és una de les comunitats cristianes més antigues del món. El lema escollit és un verset de la carta de Sant Pau als Efesis, que diu així: un sol cos i un sol esperit, com també una sola esperança que us dona la vocació que heu rebut. Fins aquí la cita de Sant Pau. Són també molt significatius els dos versets que segueixen i que són un anhel d'unitat dels cristians. Diu així: un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots. Fins aquí la citació. Quines paraules més senzilles i clares les de Sant Pau. Sant Pau ja en els inicis del cristianisme, es va trobar que hi havia divergències entre els cristians. Aquesta era una situació que el feia patir i que el portava a expressar la seva preocupació a les comunitats quan els deia, cito, «Us demano que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en un sol pensament i un sol parer». Fins aquí la citació. Han passat els segles i la preocupació de l'apòstol Pau ha esdevingut també la nostra. No és fins a principis del segle XX que s'inicia formalment un treball ecumènic amb l'anhel que tots els cristians treballin en comunió. La setmana de pregària per la unitat dels cristians d'aquest any tindrà un especial record del recent viatge del papa Lleó XIV a Turquia i al Líban per celebrar els 1.700 anys del Concili de Nicea, en el qual s'expressa per primera vegada la fe que uneix tots els cristians i que compartim totes les esglésies. En aquest encontre, el papa ens convidava a superar l'escàndol de les divisions que, lamentablement, encara existeixen i ens invitava a alimentar el desig d'unitat pel qual el Senyor Jesús va pregar i va donar la vida. El papa ens feia veure que com més units estem, més podrem donar un testimoni autèntic de l'Evangeli. La unió i la comunió passen pel diàleg, la pregària i el servei amorós als més vulnerables. Dialogar no és la suma de dos o més monòlegs. Requereix una escolta atenta i respectuosa per les idees dels altres. Dialogar és aprendre tots de tots. Ara bé, no n'hi ha prou de respectar l'altre i de no barallar-s'hi. El diàleg ecumènic ha de ser real i implica compartir, conviure i estimar, un diàleg que el papa Benet XVI anomenava diàleg de la caritat. Si no som capaços d'estimar, no arribarem a una unió real, cosa que no vol dir deixar de ser un mateix, així com passa en un matrimoni. La trobada ecumènica no és una festa d'un dia o d'una setmana, és compartir cada dia la joia de ser germans amb aquells que trobem pel camí. Fem que les diferències no ens facin restar, sinó sumar. Benvolguts germans i germanes, acabo recordant el que diu una popular cançó que cantem moltes vegades a les eucaristies. Diu així: agermanats anirem caminant sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonaran d'amor i de pau. Que així sigui, avui i sempre, us ho desitjo de tot cor.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Aquesta.
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana, amb Eva Compte.